Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Txell Vallespí-Soriol. La Generalitat i l'Estat estan reunits a aquesta hora a Madrid per ratificar els acords que hi va tancar el govern amb Esquerra Republicana per aprovar els pressupostos. Madrid, Paula Brujots, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Els consellers Dalmau i Romero reunits amb el ministre de Política Territorial des de fa mitja hora en una reunió d'on també n'ha de sortir un acord per a finançar l'ampliació de la plantilla dels Mossos d'Esquadra i arribar als 25.000 agents d'aquí a 4 anys. La reunió valida els acords entre Salvador Illa i Esquerra Republicana per als pressupostos. Avui es donarà llum verd als primers tràmits per a construir la línia de tren orbital finançada pel govern espanyol i també l'impuls a la societat mercantil que ha de supervisar les inversions a Catalunya. La Generalitat també sortirà d'aquesta reunió amb més competències sobre la gestió del litoral català. Paula Brujats, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies a aquesta hora amb Cèlia Forbent, molt pendents d'aquesta concentració que hi ha davant del Departament d'Educació. Quan falta mitja hora perquè comenci aquesta reunió entre el govern i els sindicats d'educació amb l'objectiu de desencallar el conflicte, la reunió arriba amb una nova proposta del govern damunt la taula: concentrar en 3 anys l'augment retributiu, pagar més per fer tutories i 2.400 professionals més pel curs que ve. Barcelona, Maria Costa, bona tarda.
Bona tarda. Sí, el sindicat majoritari, la USTEC, i també la CGT ja han confirmat que assistiran a la reunió, malgrat consideren que la proposta és insuficient. La USTEC diu que la proposta no se centra en l'augment del salari base i que l'increment dels complements per ser tutor és un premi de consolació. En canvi, a la reunió hi haurà la cadira buida de l'altre sindicat amb més força, professors de secundària, que creu que les mesures són una presa de pèl. La reunió començarà 6:15 i està previst que s'allargui 1 hora i mitja. De moment, a aquesta hora, a les 5, estava previst una concentració de protesta aquí a les portes del departament. Veiem com a màxim una desena de manifestants i també fins ara hi havia presència policial amb tanques per evitar l'accés d'aquests possibles manifestants.
Espanya, Itàlia i França reaccionen amb indignació pel tracte degradant els 400 activistes de la flotilla que han aparegut emmanillats i agenollats a Israel en un vídeo del ministre ultra Ben Gavir. Els tres governs han convocat els màxims representants diplomàtics israelians als seus països. En el cas espanyol, el ministre José Luis Álvarez ho ha fet des d'Alemanya, on està de visita. Berlín, Jordi Regàs.
Bona tarda. L'abordatge de l'exèrcit d'Israel a la flotilla d'ajuda humanitària de camí cap a Gaza en aigües internacionals és, en paraules del ministre d'Exteriors espanyol José Manuel Álvarez, un acte indigne i monstruós. Però encara ha estat pitjor el tracte que han rebut un cop han estat desembarcats. Per aquest motiu, l'estat espanyol ha anunciat que ha demanat excuses públiques a l'estat d'Israel.
Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es un inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel por ese trato absolutamente abominable e inaceptable.
El ministre d'Exteriors també ha explicat que dels més de 400 detinguts que s'han desembarcat al port d'Ashdod, 44 són de nacionalitat espanyola. Jordi Regàs, Catalunya Ràdio, Berlín.
I a França, una allau de denúncies ha destapat possibles abusos sexuals en llars d'infants de París. La Fiscalia francesa investiga 115 centres educatius de la capital en un cas en què ja s'han suspès almenys 78 treballadors municipals. D'aquests, 31 estarien relacionats amb suposats delictes sexuals. El nou alcalde de París, Emmanuel Gregory, admet que es tracta d'un problema sistemàtic.
En primer lloc, això és escandalós i demano disculpes. En segon lloc, no és acceptable i m'asseguraré que això no torni a passar mai més.
Et je veillerai à ce que ça ne soit plus jamais.
Pintar grafitis en un tren pot comportar ara una multa de 900.000 euros. El Parlament ha aprovat aquest matí triplicar la quantia de les sancions. Els comuns, la CUP, hi han votat en contra. Sentim Andrés García Berrio, dels Comuns, i Ivana Martínez Valverde, del PSC.
A la persona que faci aquesta infracció, el que no podem fer és imposar-li multes que segurament no podrà pagar.
No estem parlant de perseguir expressions artístiques ni de limitar llibertats. Estem parlant de sancionar actes vandàlics.
Segons Renfe, el 2023 es van destinar 32.000 euros diaris a netejar grafitis. Esports, Sònia Olear, bona tarda.
Bona tarda, Txell. El Barça continua treballant de cara a la final femenina de la Champions de dissabte. El tècnic Pere Romeu confia poder disposar de Caroline Graham Hansen, que ja s'entrena amb el grup, i de Paredes, que segueix al marge. Després de 22 anys, l'Arsenal torna a guanyar la Premier League, així després de l'empat a un del Manchester City al camp del Bournemouth. A les 9, avui es disputa la final de l'Europa League entre l'Aston Villa anglès i el Friburg alemany. També a les 9, a l'ACB, partit pendent de la 30a jornada a la Laguna Tenerife Penya. A la Champions masculina de Waterpolo, Olympiacos, Atlètic Barcelona, amb els mariners ja classificats per a la Final del Four com a primers de grup. El partit és a 9:15. A les semifinals femenines de la Lliga, avui a les 7, Mataró-Sabadell, primer partit de l'eliminatòria. I a Roland Garros, la blanenca Marina Bàsul s'ha classificat per a la tercera i última fase de la prèvia, després de derrotar la txeca Carolina Pliskova per 2 sets a 0. També la disputarà la barcelonina Guiomar Maristany, que ha superat l'eslovena Kaja Juvan per un doble 6-4.
Fins aquí les notícies.
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
A mi m'agrada molt la sintonia de l'Abram. No? No t'agrada, Abram?
M'encanta.
És com molt curiosa, és com tu.
Jo sóc curiós?
Jo que ets un tio curiós.
Ah, mira.
Això vas dir a la Renaixença.
Jo és que dic unes barbaritats, a vegades quan em foto nerviós.
Fan moltes entrevistes, eh?
Bueno.
I me les escolto totes, gaire.
A mi quan em diuen si puc anar, home, tot clar. El dia em passo jo preguntant a gent de fer entrevistes, quan me les demanen, què menys?
Mira, això sempre, quan m'escriuen per algun treball de recerca i tal, i dic, com t'he de dir que no? Clar. Com el dia demanant favors.
Doncs, exacte.
Doncs aquí va d'anada i tornada. Bé, l'Abram és un home curiós, perquè sempre ens descobreix noms propis que en el seu dia van ser molt famosos per alguna faceta i que potser els havien mig perdut la pista. I ha estat a buscar un personatge televisiu que ha marcat generacions de catalans.
Sí, sí, ha deixat empremta. És a dir, hi ha personatges televisius que desapareixen quan s'acaba el programa i després hi ha casos estranys. Personatges que 20 anys després encara formen part de l'imaginari col·lectiu d'un país. Com és el cas que ens ocupa, Garriga.
Ah, a veure.
Durant gairebé una dècada va ser una de les grans icones del Club Super 3. Una diva exagerada, excessiva, oi, sofisticadament malvada.
Apa.
En definitiva, com diria ella, una petita energúmena.
Ai, ai.
I ara en directe, la tenim aquí, podem parlar amb l'Anna Casas, l'actriu que donava vida a la Ruïnosa.
Rui, bona tarda, petits energúmens, i benvinguts a Tele Ruïnosa.
Hola, hola, petits energúmens. Benvinguts al programa de la Ruïnosa Gratandós. Avui estic disposada a ensenyar-vos les ungles.
Energúmens repentinats. Mireu què tinc. El nou catàleg d'operacions estètiques ruïnoses.
Anna Casas, bona tarda.
Bona tarda.
Què sents ara quan escoltes la veu de la Ruïnosa, aquest personatge que et va fer tan popular?
Què sento? D'oïda o de cor?
No, home, què et genera?
Què et genera? Home, curiositat, com eren aquests guions? Quin to? Ai, aquí he detectat que no em sabia massa el text. Ah, aquí sí. Ostres, això no està malament. Sí, tot això.
Vas interpretar el personatge del 96 al 2001. Tenies 20 i pocs anys.
No. Mec!
Ep! Com que no?
Fins al 2006.
Ah, fins al 2006, doncs imagina't, 10 anys.
10 anys, 10 anys.
No, 10 anys.
No, perquè... Mec!
Carai,
no,
tu.
Perquè...
Aquestes dates, perquè són el diable.
No, perquè vaig començar a fin, o sigui, el 97. Bueno, no sé, jo vaig comptar 9 anys.
9 anys, en tot cas...
Sí, 97 fins al 2006 són 9.
Són 9. Això, però amb 20 i pocs anys, no sé com et va canviar la vida llavors.
Doncs jo, de fet, estava estudiant teatre i dret, i francès, i bueno, estava fent moltes coses alhora, i, bueno, va ser com una escola per mi, sí.
Però com vas... És a dir, tu comences a interpretar un personatge que surt en un canal infantil, que de cop i volta es converteix en molt popular, tu com et comença a arribar això? Perquè a més era un personatge que tenia aquesta barreja de que feia una mica de por, no?, pels nens, però també generava certa admiració. Com se t'apropava la gent? Amb por, amb il·lusió, amb una barreja?
La gent no se m'apropava, perquè no em reconeixien.
No et reconeixien?
No. Jo no vaig tenir la sensació de ser famosa mai. De cop i volta, els meus amics em deien t'han reconegut, però igual eren més aviat els pares, perquè els nens, bueno, és que jo també igual no me n'adonava, eh? Però vaja, jo veia que els nens... clar, jo anava molt disfressada i anava amb una postura corporal que no és la meva, i feia tota una sèrie de coses que els nens no m'identificaven.
Com a actriu, aquell paper deuria ser un bombonet, perquè era un personatge complex, és a dir, no era dolent i ja està, era moltes més coses, i per tant suposo que per tu jugar amb un personatge com aquest hauries gaudir-lo molt, no?
Jo el vaig gaudir molt, i t'he de dir que... O sigui, a mi em van trucar de producció i em van dir que m'havien seleccionat per fer aquest paper durant res, per 5 dies. El que passa que la cosa es va anar allargant i allargant i allargant. I així vam anar creant el personatge entre totes, entre els guionistes i jo, i el vestuari i el maquillatge entre totes.
És que el perquè tu Abraham,
així de complexa.
Tu Abraham, és la teva generació enganxa la Ruïnosa allò de ple?
Bueno, és que jo sóc del 96.
Clar, per tant, sí, tu jo... amb 4 o 5 anys la tens ja col·locadíssima...
Clar, vull dir, i fins als 10, per tant, és a dir, jo del 0 als 10, si obries el Super 3, et trobaves a la Ruïnosa. Jo amb l'Anna, en fi, aquesta veu la sento parlar i jo torno aquelles tardes.
La cua era molt important.
Atenció! Silenci, sisplau. Madame Ruïnosa els ha de fer saber una cosa molt important.
Per fi, ja tinc cua! Una cua retràctil, enrotllable i verinosa, d'escorpí, ben espantosa.
La cua la conserves? La tens a casa guardada a l'armari?
Sí.
No, el vestuari també era molt important, no?
Molt,
aquí.
Sí. Sí, la veritat és que els que s'ocupaven del vestuari al programa Super 3 van ser diverses persones, i em consta que tots s'ho passaven bomba i que l'objectiu era remenar dins de l'armari enorme de TV3 i rescatar peces i barrejar-les. Algunes peces me les van fer a mida i tot. Com no? Sí. I de fet, quan vaig acabar, me'n van regalar una. Em va fer molta il·lusió.
O sí que tens una de les peces de roba, la tens a casa, eh?
Sí, no, cua no té, però és pell de dàlmata.
Bé, però això de la cua, la cançó va fer fortuna.
Mare de Déu, si va fer fortuna. Ho ha interpretat tot Déu, això. És a dir, fins i tot, l'Helena Gadel.
Imagina't.
El concert dels 25 anys del Super 3, ara fa 9 anys. També, per exemple, la llum.
Aquí,
sí, sí, la llum a la primera temporada d'Eufòria.
Una cua de pantera, negra la color de fera, una cua d'estorbera.
És a dir, una cançó...
M'agrada més l'Helena Gadel.
A mi també. una cançó icònica, un personatge icònic, i no sé, Anna, com et marca un personatge que tanta gent reconeix. No sé si t'hi encasella ni després costa poder començar a tornar a treballar fent d'altres coses, o al revés, només t'obre portes i ja està.
Bueno, jo aquesta pregunta mai sé què respondre, perquè, clar, als despatxos dels directors de càsting jo no hi soc. Llavors no sé què passa. No sé si van dir... No, mira, aquesta...
Però quins papers has fet després? Has vist que t'ha marcat d'alguna manera o has seguit una carrera...
És que quin personatge hi ha d'aquesta mena? Quin gènere hi ha d'aquesta mena a les sèries de Netflix? Cap? Vull dir que és un gènere que no té cabuda. O sigui, he continuat treballant d'actriu.
Sempre has fet d'actriu, des de llavors?
Sí. Què vols
dir? No, que no haguessis fet
altres
fet coses.
Però també he fet a Roses.
Ah, mira.
Sí. I també he cantat, també he fet cabarets.
Ah, mira, sí. Ja són més coses.
Vaig estar al cabaret El Plata, que és supermític, que es diu... Bueno, això, El Plata, ja ho he dit, i vaig estar allà una temporada.
I has fet, Anna, curtmetratges, alguns em penso que reconeguts en premis,
sí.
I no fa massa, fins i tot a Mèxic, una obra, no?
Sí, vam estar a Mèxic a la Fira Internacional la Phil, aquest desembre, que era Barcelona que estava...
Sí, la ciutat convidada, Barcelona, sí.
Exacte. I aleshores, la nostra peça era una adaptació teatral d'una novel·la molt bonica, però d'aquestes no fa... narrativa fragmentària, es diu. Vull dir, bueno, és molt difícil de fer la peça de teatre, perquè, bueno, era un jaleo, però era molt bonica i l'autora, la Daniela Tarazona, és mexicana, i aleshores...
I ara, Anna, és a dir, això, tu estàs sempre en moltes feines, i ara fins i tot estàs immersa en el projecte d'escriure alguna cosa, no?
Sí. Jo també sóc adoptada, com la Rosa Boladeres i com moltes altres persones, i això que he començat fa un parell d'anys la meva recerca d'orígens, i he decidit fer alguna cosa artística amb això, alguna cosa creativa, i aleshores m'he embarcat a escriure, a veure què passa.
Sí. No saps si un llibre, una obra de teatre...
En principi seria una peça de teatre, però no descarto res, la veritat. No ho sé.
Doncs aquesta és la història de la Ruïnosa, el personatge que va marcar les generacions dels nascuts a meitats dels 90, i ara tornem a sentir a TV3.
Mm-hmm. Amb la sèrie Valentina.
Per tant, diguem-ne que si a aquesta sèrie pareu bé l'orella i podreu sentir i escoltar la Ruïnosa, que tants i tants anys va marcar el canal del Super 3 o els programes del Super 3. Anna, moltes gràcies per venir avui aquí a explicar-nos-ho. Abram, la setmana que ve més...
Hombre, oi tant que sí.
Ara farem una pausa. Ve el Christian i atenció, que avui ens visita també una cantant.
Ah!
La Bet.
Oh!
Magnífica.
Ah. Oh!
A Caprabo estem de celebració. El Club Caprabo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Caprabo. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa. En podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor. Amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa. I amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
La Fàbrica de la Imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
El cap de setmana del 30 i 31 de maig vine a descobrir el port de Barcelona com mai l'has vist.
Tornen les jornades de portes obertes amb activitats per terra i mar, gastronomia, música, cultura i molt més. I com a novetat, un espectacular ball de vaixells.
Descobreix el programa complet a portdebarcelona.cat/portesobertes.
T'hi esperem.
Filla, quan era el teu aniversari?
Un altre cop, papa?
Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenide amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenide. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
Sou molt bona gent!
Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Oh, wait. Obrim el 17è capítol de la gestoria d'emocions, l'espai on cada 15 dies el Cristian Garcia ens ajuda a superar adversitats i convertir-les en oportunitats. Cristian Garcia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I com sempre presentem el concepte que després vindrà vinculat al protagonista que ens l'explica. Atenció a la idea, perquè a més avui és un concepte que a mi em sona, de reunions amb un ex-cap que vaig tenir en aquesta empresa. El concepte que tractarem avui és la rebel·lió responsable. Què és la rebel·lió responsable?
Mira, el que jo entenc per rebel·lió responsable és tot allò que fem per canviar el rumb de la nostra vida, per superar, un cop superada l'adversitat, i a més, pensant una mica en tot allò que hagi de venir a partir d'aquell moment, sempre i quan l'adversitat estigui superada i, a més, amb seny. Per què dic això? Perquè si l'adversitat no ha estat superada i estem enmig del fangueig i estem enmig del problema que tenim abans de superar l'obstacle, és molt probable que les decisions que hagin de prendre i la rebel·lió no sigui responsable, sigui més presa des de la passió, des del cor, o el que seria fatal, fins i tot diria des de l'estómac. Per tant, és importantíssim que la rebel·lió responsable sigui precisament assenyada i es faci des de la voluntat de prendre decisions que canviïn el rumb de la nostra vida. I això és el que li ha passat, des d'un acte de gran maduresa, a la protagonista d'avui.
La Tània va decidir un dia que ja en tenia prou, que ni el triomf en 3 campionats d'Europa ni tampoc la seva participació al Madison Square Garden de Nova York compensaven el desgast mental i físic que havia suposat arribar fins allà. Havien estat prop de 10 anys d'èxit internacional, però també prop de 10 anys de massa sacrifici personal. 10 anys de victòries, però també de sentides derrotes emocionals. 10 anys de reconeixement, però també, en algun moment, de certa solitud. Avui la Tania Álvarez té 24 anys i fa poc més d'un any va decidir posar punt final a la seva gran passió, la boxa, l'esport que li va donar tot, però que gairebé va convertir la seva vida en un combat diari contra l'entrenament, la balança i la salut.
El cas de la Tania Álvarez es va fer molt mediàtic quan ella va fer públic que deixava la boxa, perquè hi havia moltes esperances posades amb ella després de guanyar 3 campionats d'Europa seguits a la seva
categoria. Exacte. De fet, a ella li va costar moltíssim prendre aquella decisió, però era clar que allò no podia continuar d'aquella manera.
A mi em va costar moltíssim. Em va costar moltíssim, sobretot perquè al principi no volia acceptar-ho. Ja no és només que siguis o no siguis conscient, és que vulguis acceptar-ho o no. Llavors, clar, era com, sé que no puc seguir així i que no vull seguir així, però alhora no vols deixar enrere tot el que has estat treballant durant anys, tot el que has sacrificat, tot el que al final es suposa que també estimes, perquè jo estimo la boxa, no és que diguis ho deixo perquè no m'agrada, no, a mi m'agrada. El problema és la forma en com jo estava vivint a causa de aquesta vida tan estricta i tan professional. Crec que el problema és com les decisions que vaig prendre, en el sentit que crec que jo m'hagués hagut d'imposar i de dir, ostres, doncs mira, 2 setmanes a l'any m'agradaria tindre vacances, i ja no t'estic dient un mes, t'estic dient 2 setmanes. 2 setmanes on jo pugui fer el que vulgui, on jo pugui menjar el que vulgui, on jo pugui estar amb la família, estar amb els amics, viure una mica, desconnectar de la boxa també, perquè són cops al cap també, dia sí, dia també. Arriba un punt que dius, ostres, a mi m'agrada, però deixeu-me en pau una mica. I sí, al principi va costar molt perquè era això, no? Lluitar contra el que t'agrada al final, però saber que d'aquesta manera tu no pots continuar.
No és la primera vegada que en aquesta secció sentim un testimoni que ens fa la demostració palpable que moltes vegades l'esport professional pot arribar a ser, fins i tot, nociu per la salut dels esportistes.
De fet, la Tània reconeix que no estava bé anímicament, perquè allò era una lluita constant contra la bàscula, i allò va derivar en un trastorn de conducta alimentària.
Vaig començar amb una dieta keto, no sé si la coneixes, que es treuen completament els carbohidrats i es suplementen per grasses saludables, i això va ser el pitjor que vaig poder fer, perquè això em va treure moltíssima energia. A un mes del primer campionat d'Europa estava, bueno, destrossada, no tenia força.
Lluitaves contra la bàscula?
Lluitava contra la bàscula constantment. Sí, jo durant anys m'he estat pesant dia sí, dia també. Obsessionant-me, potser si havia pujat 100 grams una nit, de dir, ostres, què he fet malament, que he pujat 100 grams. I ja les últimes baixades de pes havia de baixar uns 10 quilos en un mes. Uf. Que d'aquests 10 quilos, 5 o 6 es baixaven l'última setmana.
Què dius? Per tant, tu estaves immersa en un trastorn alimentari segur, sense saber-ho.
Sense saber-ho i sabent-ho.
O sabent-ho?
Sabent-ho.
Sabent-ho, eh?
Sí, al final... No dic que fos per culpa de la boxa, perquè jo abans de la boxa ja havia tingut algun episodi que per inseguretats ja havia tingut alguna vegada, doncs, aquests trastorns, no? Sí que és veritat que quan vaig començar amb la boxa vaig parar. Em va ajudar perquè físicament em veia millor, però ja quan vaig haver de començar amb aquestes baixades de pes tan heavies, allà sí que vaig tornar a tindre episodis en què potser volia anar al lavabo i acabar fent coses que no has de fer.
O sigui, allò que t'apassiona a la vegada t'està perjudicant.
Exactament, escolta això.
Totalment, és una pena perquè és el que et dic, no? Al principi em va ajudar moltíssim, però quan va arribar un punt en què ja era tan estricta que s'havia de baixar tant de pes, 10 quilos, jolín, és que són 10 quilos menys del que peses tu normalment, i passar de veure't amb uns quilos, de cop i volta et veus 10 quilos més prima, ara d'un dia per l'altre, clar, no és baixar 10 quilos en un mes, és que tu baixes 10 quilos en un mes, però en 24 hores recuperes aquests quilos. I tu fas el passatge el dia abans i el dia del combat estàs 10 quilos per sobre del que tu has passat feia 24 hores. Llavors, clar, tu et veus d'una manera, el dia següent et veus d'una altra, passes de veure't superprima a no veure't gorda, perquè no ho estàs, però clar, passes de veure't així a potser tres vegades més de com estaves fa 24 hores i et canvia totalment la percepció, no?
I això ho comparties amb algú? És a dir, tu ho comparties amb la teva família, amb la teva millor amiga, amb el teu millor amic, o fins i tot diríem un psicòleg, un professional, o no? O t'ho passaves tu sola?
Al principi no, al principi m'ho passava jo sola. I sí que és veritat que les últimes preparacions ja vaig tindre la sort de poder comptar amb un psicòleg, que es diu Jaume Masriera, que és el que porta els futbolistes del Mallorca. I tot això ho vaig aconseguir precisament pels mitjans, perquè vaig començar a sortir pels mitjans i em queixava de que no ens podíem permetre tindre un psicòleg, tal. Llavors, aquest noi em va contactar, em va dir un dia d'ostres, mira, ara mateix m'ho puc permetre, m'interessa el teu projecte i m'agradaria poder ajudar-te.
Home, doncs és dur això que ens explica, gairebé com una tortura, però va arribar un moment en què es va adonar que aquell model de vida era perjudicial, com estàvem escoltant, per la seva salut.
Per això és tan important que ens revelem responsablement quan ja hem superat pràcticament l'adversitat i estem bé anímicament, perquè compta moltíssim prendre les decisions de forma assenyada i no prendre-les des de la passió, des del cor, o com deia abans, des de l'estómac encara menys. I sobretot, com diem sempre, l'entorn juga un paper clau.
Molta gent que amb la que jo comptava quan boxejava, doncs van desaparèixer, ja no els interessava, no? La Tània sense la boxa, i bueno, no, és una pena, perquè al final també tu t'encanyes amb gent que creus que estan amb tu per qui ets com a persona i no pel que estàs fent, i realment et dones compte que amb el temps no tenien un altre interès.
Potser no eren amics ni amigues.
Clar.
Però potser els d'ara són més autèntics, sí, o més autèntiques, no?
Totalment. I aquí hi ha molta gent que m'ha demostrat, o potser gent amb la que jo pensava de aquest s'està aprofitant. I, ostres, que m'hagin demostrat tot el contrari. Que un any després d'haver deixat de boxejar professionalment encara estiguin al meu costat i encara apostin per mi com a persona i encara vulguin acompanyar-me en els projectes que tingui ara en ment.
L'entorn, la importància de l'entorn, eh?
L'entorn sempre juga un paper clau, tal com hem vist en els dos últims capítols que hem dedicat a aquest concepte. Tu has hagut d'afrontar alguna rebel·lió responsable en algun moment?
Home, no en circumstàncies com aquestes, però segur. De fet, et deia, això de la rebel·lió responsable a mi em fa pensar en el Joaquim Maria Puyal.
Doncs sempre... aquest és un concepte que he adaptat de la vida professional a la personal per superar adversitats. Imagina't si m'ha ensenyat coses el Joaquim Maria.
Apel·lava a fer rebel·lions responsables per sortir del model establert
ara
en situacions d'emergència i rebel·lar-s'hi de forma responsable.
Doncs aquest és el concepte aplicat a la vida quotidiana i a la superació a l'adversitat.
I una abraçada aquí al Quim, si ens està escoltant. Cristian García, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres,
com sempre. Com sempre. Atenció, perquè fem una pausa i quan tornem, la cantant Bet. Saps on és la Bet, Cristian?
No.
De Súria, com jo. Ara venim.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat. Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Molta burocràcia, traves, incomprensió i també esperança. Així viuen les dones migrants la seva regularització. Aquest dimecres, a Les dones i els dies.
Les dones i els dies, de dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre. Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores de després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ens visita un artista que després de 23 anys de carrera és una referent de la música de casa nostra. Digue'm quan deixarem de mirar enrere per poder seguir endavant. Una dona que ha teixit una carrera llarga, musical i personal. De Súria, la cantant, actriu, mare, emprenedora, Bet, com estàs?
Hola, bona tarda, Francesc.
Escolta, em fa molta il·lusió que siguis aquí.
A mi també, la veritat.
Després recordarem els nostres inicis, que no són ni fent ràdio ni anant a festivals, sinó que és molt abans del que la gent podia imaginar-se.
I tant.
Però ara estava pensant, i crec que l'última vegada que et vaig entrevistar fa... Sí, jo estic segur que va ser llavors fa 23 anys.
Que fort. És molt fort, això, eh?
Fa 23 anys, eh?
Vull dir que... Com pot ser, això?
I mira, i aquí estem.
Sí.
I avui ens vens a presentar una nova cançó, Jo sóc com tu, que és un encàrrec de la Fundació Maresme.
Exactament.
Què és Jo sóc com tu?
Mira, la Fundació Maresme és una fundació, com el seu nom diu, del Maresme, que és una fundació que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual, física, o així. Aquest any la fundació, de fet, fa 60 anys. Vull dir que és una fundació amb molta experiència. Tenen diversos centres i això. I fan moltes coses, moltes activitats per a aquestes persones i per a les seves famílies, però una d'elles són les dissantes, que són a Mataró, per les santes, sí. No? Les festes. Doncs ells celebren les dissantes. Llavors, cada any, per les dissantes, pel que tinc entès, no sé exactament quants anys ho fan, però a un artista o un grup se li encarrega aquesta cançó que sempre es diu Jo sóc com tu, i que és una cançó doncs, que parla d'aquesta fundació, d'aquestes persones, de com tu la vulguis enfocat, donen llibertat creativa,
sí, diuen,
però...
Fes el que vulguis, es diu així i ha d'anar d'això.
Exactament, exactament. Doncs... I altres anys ho han fet els Catarres, els Tiets, la Sara Roy, el Mamaduixa, i aquest any m'ha tocat a mi.
Doncs la Bet ha fet Jo sóc com tu.
Jo sóc com tu. Serà bonic fer-nos costar.
Quin missatge has volgut tu donar-li a la cançó, a la teva versió del Jo sóc com tu?
Mira, jo ho vaig voler enfocar, com diu aquí a l'inici, com una celebració, com una festa, perquè les dissantes, com et deia, és un dia on es fa una festa molt multitudinària per aquests usuaris i per les famílies i per tothom en general. I en aquest dia hi ha diversos concerts, diverses activitats, i això hi és realment una celebració, no? De la vida, de l'amor i dels vincles. I llavors doncs, ho vaig voler enfocar així, de dir, fem una festa, pot venir tothom, mirem-nos els ulls, agafem-nos les mans i anem a celebrar que som iguals, que tots som iguals i que tots som la mateixa cosa.
Tu has tingut, ho dèiem a l'inici, 23 anys de carrera, des d'aquells inicis al 2003, sí. O 2002, 2003,
exacte, sí.
Fins avui. Clar, has viscut experiències que molts cantants que han tingut més anys de carrera i que potser han guanyat molts diners, no han tingut. No sé si també ets conscient de que has tingut una carrera molt privilegiada des d'aquest punt de vista, de fer moltes coses
sí.
Molt diferents.
Totalment, sí. I a més jo pel tipus de persona que sóc bastant inquieta, tastaulletes i que no m'agraden massa les rutines, em sembla fantàstic, no? Haver tingut... Vull dir, hi ha gent que li agrada més l'estabilitat en el sentit de jo només vull fer discos, o jo només vull fer concerts, o jo no vull fer d'actriu, o no vull... I a mi per la meva personalitat, ja et dic, m'encanta fer coses diverses i he tingut la sort de poder-ho fer com dius i amb tots aquests anys he fet de tot, realment he fet de tot.
I sents que ara pots triar més que abans a l'hora de triar projectes o com evoluciona la carrera d'un artista que pot fer tantes coses diferents? Pots arribar a triar més o et veus obligat a fer més coses potser més diferents per mantenir aquest ritme?
Sí, exacte, a vegades una mica les dues coses, o sigui, sí que depèn de quin projecte, a mesura que et fas gran, sobretot, per exemple, amb lo musical. A mi se m'hi barreja molt la part personal. Tinc tres criatures a casa i m'agrada ser una mare present. Llavors és veritat que potser, jo a vegades quan em truquen per depèn de quina cosa, dic, ostres, quan jo vivia a Barcelona i no tenia fills, doncs vale, vinc i fem això. I si hi ha pocs diners o no n'hi ha, doncs ho fem igualment. Ara és com que li dones molt més valor al teu temps, no? I a destinar el teu temps ha de ser una cosa que realment et motivi i t'ompli i et valgui la pena. Però és veritat que també, per altra banda, això que deies que a vegades, precisament perquè tinc tres fills, doncs em veig obligada també a ser pluriempleada i a fer moltes coses, perquè ja saps que és una carrera i un ofici que quan hi ha feina doncs s'ha d'aprofitar, no?
Va batzegades, no? I a vegades guanyes molt i després de cop i volta dius, epa, què està passant
ara
aquí,
passa?
No?
Ara què passa, sí.
Bé, feia temps que et volíem convidar i a més hi ha tants motius diversos per convidar-te que podem triar i remenar,
sí.
Però atenció amb el que ens espera aquest estiu.
Cel de cendra, lluna de blat, la mort diu sempre, la por diu mai, ve l'estiu.
Ara diran, ai, s'han equivocat de cançó. Ara,
ara anava a dir, l'han punxat molt enrere,
perquè
eh?
Perquè posen Sopa de Cabra aquí. Bé, perquè formes part de la gira dels 40 anys de Sopa de Cabra fent els cors i la percussió.
Sí, de fet, en aquesta cançó, ara una mica més endavant, aquesta cançó que es diu Temps de Cega és una mica la responsable de que això hagi, de que jo hagi passat, perquè tot això fa 3 anys, 3, 4 anys...
Aquí et sentim, ja.
Un moment de pau.
Ah, com acabes col·laborant amb Sopa de Cabra?
És un somni, això, Francesc.
Home, clar, aquest és un dels grups de quan érem joves...
Totalment.
Supergrans,
sí,
no?
Sí, sí, totalment.
I 20 i pico anys després participant-hi.
Sí, és, per mi és, em sento molt, molt afortunada. Va ser això, va ser que jo vaig fer un concert fa 3-4 anys i el Josep Tió estava de públic i em va... Bueno, ja ens coneixíem, però em va dir ostres, tinc una cançó que me l'imagino amb la teva veu i tal.
Wow.
I jo, bueno, passa-me-la i aviam. I aquesta cançó era aquesta que estem escoltant, Temps de Cega, la vam gravar, va formar part de l'últim disc de Sopa, que es deia Ànima, de que van fer l'any passat, i llavors, doncs, aquell estiu em van convidar a un parell de concerts. Va ser tan xulo el moment que jo sortia i l'energia que es va crear entre nosaltres i això, el Gerard també el conec de fa molts anys, vam ser companys al club de TV3 amb l'Albert Tom.
Ostres, imagina't, clar.
I bueno, que d'aquí em van dir, ostres, a l'hivern fem una gira d'hivern, vols venir i fer la gira amb nosaltres? I vaig dir, tant, o sigui... On he de signar?
És com un somni, no?, per un artista participar amb algú que quan era petit era el referent, no?
Sí, sí, total. Llavors, d'aquella gira d'hivern ja vam fer la d'estiu i ara estic també en aquesta dels 40 anys i la veritat és que és, bueno, cada bolo és una festa.
Com és actuar amb Sopa de Cabra i anar de gira amb ells? És tan boig com ens podem imaginar o ja és una altra bogeria?
Home, a veure, són rockeros, són rockeros. Hi ha de tot, és una banda diversa sí. I, a més, com es va poder veure ahir el documental que es va estrenar a 3CAT i tal, que hi ha...
Hi ha vida allà.
Hi ha vida, són molts anys i tothom és del seu pare i de la seva mare, no? I a mi m'encanta perquè, no sé, me'ls estimo molt i bueno, i estic allà com una reina entre tants homes, doncs sóc l'única dona, i no sé, crec que estic aprenent coses i m'ho passo teta.
Vas veure el documental ahir, el Sense Ficció?
El vaig veure abans d'ahir, el Fenomena. El Fenomena.
A la presentació,
sí,
clar.
Sí, a l'estrena.
Que va fer una audiència increïble ahir per TV3, 269.000 sí. espectadors, 17% de xeres dels documentals més vistos dels últims anys, i allà es parlava d'unes friccions importants a la banda. Tu això ho has experimentat, de dir, mira, saps que aquí callo i me'n vaig a que acabin, o no ho has...
A veure, una mica, només començar el documental hi ha un moment que el Josep Tió doncs, diu, us he de fotre una bronca, no sé què, no? I jo hi era en aquell concert a Cap Roig i bueno, sí que s'han viscut alguns moments, però jo destacaria tot lo bo i tot el... De veritat, tot lo guai que és... És que el Gerard ho explica superbé, també, com això d'aquesta cosa de família, no? De que una família... No tens per què ser amic de la teva família, però alhora hi ha un vincle que no es pot trencar d'amor, no? I hi ha... Pues amb ells, els seus dinars de família són els concerts, no?
I aquella discussió tonta del dinar de Nadal, doncs allà la fan al mig d'un concert, o abans,
exacte,
o després.
Exacte, jo de repente sóc una jove que s'ha com colat
que
allà.
Que ja forma part de la família, no? I que
bueno,
es troba...
jo m'hi sento una miqueta. Ens hem incorporat l'Oest de Frank, que és un guitarrista, i jo, i ja et dic, un privilegi viure totes aquestes cançons, que me les sé de pe a pa, des de damunt de l'escenari, sense tenir la pressió d'estar davant, de ser la front woman i agafar tot aquest pes, no?, des de darrere. Per mi és enriquidor. Hi ha gent que em diu que això beneficia més amb ells que a mi, no? Com hi ha gent que em diu, ostres, vols dir? Si tu ja tens la teva pròpia carrera i tal. És que a mi m'és igual, jo aprenc d'absolutament totes les experiències.
Rius de gent mal ferida corren sols escopint el seu fracàs.
I que no tothom pot dir que ha compartit escenari amb Sopa de Cabra i que ha girat amb ells, per tant, això que, tot això que ja ho tens.
Sí, jo els hi feia conya, però de més que és la veritat, perquè em deia, ostres, amb 40 anys no hem tingut mai una corista. Dic, doncs mira, ja ho podré dir.
Ja tocava.
I podré dir que he sigut la primera, saps?
Agenda molt atapeïda, perquè tenim gira amb Sopa de Cabra, tinc aquí les dates, i déu-n'hi-do, aneu voltant bastant.
Sí.
Que hauràs de compaginar amb el fil invisible.
Què passaria si això no tingués un final? Cada segon compartit m'ha semblat un regal.
Segona temporada, 60.000 espectadors acumulats al Goya.
Mm-hmm.
No sé si això ja formava part d'un pla. Intentarem també convertir-nos ja en una clàssica del teatre de casa nostra.
No ho sé, jo crec que no. Jo crec que ha estat una mica... O sigui, ens ho hem anat trobant, aquest èxit, però estava clar que funcionaria, perquè ja quan ho estàvem assajant vèiem que era molt preciós, i ja el conte de la Míriam Tirado ja ho és de molt bonic i agrada a molta gent, i és una eina molt, molt útil que fan servir moltes famílies i moltes escoles per tractar amb els nens i nenes, no? Vull dir que es podia preveure, però jo crec que al final també ens ha sorprès una mica a tots realment aquest èxit i aquestes dues temporades ja que portem al Goya, i bueno, i ara estem de gira, i sobretot aquest estiu fem varis bolos, però un que em fa especial il·lusió és el de Cap Roig, perquè és un festival preciós, imaginat aquell entorn.
Home,
per anar amb la família i per venir a veure aquesta obra preciosa que és El fil invisible. I a Cap Roig estem, espera't, que t'ho dic.
Tens aquí la data, diguem la data.
El 10 d'agost.
El
10 d'agost amb El fil invisible.
En ple festival. Què té el teatre musical, què et dona respecte a un concert de Bet, diguem? Té alguna cosa diferent o alguna energia o algun retorn?
Mira, et diria que... O sigui, crec que tinc com menys pressió quan estic fent teatre, perquè...
Però és més difícil perquè t'has de coordinar amb més gent.
Sí,
no?
Però, bueno, no, però en un concert també amb els músics, també
sí,
amb la banda i
no
això.
No és tant de seguir a tu.
Sí, però jo, per exemple, en un concert a vegades em fa com més... mandra, entre cometes, poso cometes, entre cançó i cançó, haver de parlar. Si estic còmode, la gent que ve als meus concerts ho sap. Sóc un far de riure i m'enrotllo i no passa res, puc acabar explicant qualsevol anècdota. Però a vegades, jo el que vull és cantar, i el de parlar entre cançó i cançó a vegades em costa, no? I clar, perquè en un concert no tens un guió, almenys jo, no? No tinc com un guió. En canvi, al final el teatre està més acotat, no? I això et dona com una mica de seguretat. És com que tens més xarxa amb el teatre.
La Bet ha fet de tot.
M'han explicat que han posat el meu nom a la nena. I m'han volgut dir que quan va estar malalt m'escoltaven.
Clar, aquí expliques això, que la teva veu, les teves cançons, ha format part de la vida d'altres gens i d'altres persones, i els vols donar les gràcies.
Sí.
És fort si tu pares a pensar que la gent... I això també ens passa aquí a la ràdio a vegades. Ens truca gent que diu, estic malalt o no em puc moure de casa i...
I m'ajudeu
o... Em salveu la tarda o em salveu l'estona.
Sí.
I tu pares a pensar i estàs tenint un impacte directe en una persona.
Totalment, totalment. I aquí com aquesta cançó la vaig fer... Fa dos anys per celebrar els 20 anys de carrera, i era això, era com un recordatori, o sigui, un donar les gràcies evidentment a totes aquestes persones, però també un recordatori a mi mateixa, perquè a vegades sempre ho dic, que els artistes, potser no tots, però jo almenys passem com, som una mica insegurs de vegades i necessitem sempre aquest aplaudiment i que et diguin que ho fas bé i aquesta validació externa, no? I jo hi ha moments que penso, uah, doncs, no sé, qui ho escoltarà, o m'he fet gran, o no sé, no? Com que t'entren inseguretats i després, de repent, això, tens un missatge d'algú que et diu, no, és que a l'enterrament de la meva mare vam cantar la teva cançó.
Uah,
dius, hòstia, com he de deixar jo d'escriure cançons, no? Si només
generen
per,
això, no?
Exacte, només que per una sola persona en algun moment li hagi fet sentir una cosa que l'ha ajudat, ostres, això ja és com que val tot la pena, no?
Recordes quina és la primera cançó que han escoltat els teus fills?
Meva, vols
sí,
dir?
Sí. I com va ser la seva reacció?
Ai, no gaire, eh?
No és un moment
no
que
gaire.
Feu a casa allò cerimonial de dir, va, anem a posar-los-hi... No.
Què va? Avui he de dir que avui baixant cap aquí, que m'he endut a la petitona, té 2 anys i mig, l'he deixat a casa als meus sogres per poder venir aquí, li he posat el Jo sóc com tu, al cotxe. I vols sentir una cançó
i
de la mama?
I quina cara ha fet?
No, ha callat. I
que això ja és important.
Això ja és molt, sí, sí. I se l'ha escoltat, i he de dir que a tots tres els encanta la música, però la Uma, que és la petita, apunta maneres, eh? Després, si vols, off the record, t'ensenyo com
sí?
canta l'himne del Barça, amb
home,
2 anys i mig.
Veig que la tens ja ben ensenyada.
Sí, 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 molt forta.
Clar, la Bet és això, ha fet música en directe, en concerts, en musicals, l'hem vist a la tele de col·laboradora, l'hem vist a la tele de presentadora, evidentment, al passat, Operació Triunfo i Eurovisió i demés,
sí.
Però a tu i a mi ens uneix una altra cosa.
I tant.
Prèvia. que és l'Escola de Música. Vull cosir-te. L'Escola de Música de Súria.
Totalment.
Perquè allà vam arrencar.
Me'n recordo moltíssim, jo. A més, un dia et vaig sentir que deies algo dels exàmens de Terrassa, de quan ens anàvem a examinar Terrassa.
Del conservatori.
I és que jo me'n recordo, però perfecte, d'aquells nervis.
Era horrorós.
D'aquell edifici que era molt bonic, però tu no podies veure res de lo bonic que era aquell edifici.
No, jo estava molt nerviós, era una merda, jo no sabia què feia allà.
Ho passàvem fatal, però bueno, és que tu i jo, tot i que no som ben bé de la mateixa generació, anàvem junts a la mateixa classe.
I mira, aquí el guió diu, per acabar l'entrevista ens han preparat una sorpresa, XXX, bona tarda.
Ai, ai.
I ara no sé qui hi ha a l'altra banda del telèfon, ai, però entenc que serà algú que ens coneix. Hola, bona tarda.
Aviam.
Hola, bona tarda.
És la Sílvia Vinader. Sílvia.
Correcte.
Dic, hòstia, a veure si la cagarem.
Hem conegut els dos, eh?
Correcte.
Sílvia, tu vas ser la nostra professora?
Doncs em sembla que sí, perquè jo bé me n'en recordo i en tinc un bon record de vosaltres.
Saps què passa? Que jo barrejava professores i ahir li vaig preguntar al meu pare, dic, escolta, papa, sí. I el meu pare diu, hòstia, jo què sé, hi havia la Montse, la Sílvia, la Maria Àngels Fumat...
Me'n recordava just aquestes tres, la Sílvia, la Montse i la Maria Àngels, sí.
Exacte. Sí. Llavors hi havia un altre claustre, hi havia més professors, però vosaltres vau passar justament per la Maria Àngels, per la Montserrat Vinader, per mi, pel Joan Antoni...
Sí.
Bueno, sí, estem parlant de que ha plogut molt, eh? Són molts anys, això.
Sílvia, ja es veia que n'hi havia un que tenia veu i faria carrera, que era la Bet,
no.
I un que estava allà que no sabia què feia allà.
No és veritat.
No. A veure, a la Bet ja se li veien maneres. Bet, és així.
Sí, tu creus?
Sí, home, sí. A més, a part de que t'agradava molt cantar, a l'hora de cantar les lectures t'agradava posar-te dreta, com si estiguessis ja davant d'un micro. Vull dir, ja era això, no? Vull dir, després, a veure, el destí mai se sap, no? Però, bueno, ja apuntaves maneres, no? A més, amb aquesta energia, amb aquest entusiasme que també ara estàs transmetent quan estàs cantant, oi?
Sí.
I, en canvi, tu, Francesc, doncs, bueno, més tranquil... Mai.
Però traia molt bones notes, perdó, eh? Me'n recordo que traia molt bones notes.
Éreu bons alumnes.
Érem bons alumnes i érem col·legues, jo me'n recordo.
Sí, home, esclar.
Éreu bons alumnes, éreu, vull dir, responsables, vull dir, molt bé. Home, en tenim un gran record, i tant, com no?
Home, Sílvia, el que... Però ha de fer molta il·lusió, com a professora de música, que algú que tu li has ensenyat de petita les coses bàsiques, veure-la fent tota aquesta carrera 20 o 30 anys després, no?
I tant. Home, nosaltres, tota l'escola de música, a part de tot el poble, evidentment, però l'escola de música ens sentim molt orgullosos doncs, de tenir un alumne doncs, de caigui arribat on ha arribat, i bueno, ens sentim superorgullosos, i tant que sí.
Home, jo crec que...
De tu també, Francesc?
No, però,
també,
no, però no cal que exageris, Sílvia, si no passa res. Ja entenc que jo era un sabatot.
Ja sé que l'entrevistada avui és la Bet, però bueno, estem orgullosos sempre quan hi ha algú que despunta, evidentment. A veure, l'alumnat, nosaltres, aquí a l'Escola de Música... És evident, i totes les escoles de música, doncs ara ha canviat, no té res a veure amb quan veníeu vosaltres. Evidentment que les notes estan al mateix lloc i l'instrument, les notes també estan al mateix lloc, però el camí de l'aprenentatge ara és diferent.
Ha canviat, vale? Clar. Sí.
Evidentment, vull dir, ara s'ha d'aprendre gaudint o s'ha de gaudir aprenent, no?
Però encara, els envieu a Terrassa a fer exàmens o no?
No, i aquests exàmens ja han passat a la història.
Gràcies
a
Déu.
Abans era el pla del 60, exacte, gràcies a Déu. Tothom amb qui parlo que som del pla d'abans, tothom diu el mateix. Home, vull dir, ara és una altra història.
I també,
ara ja no hi ha aquests exàmens.
I també, no, que t'he de dir, que bueno, ara mira, ho diré així públicament, però ara, a part de totes aquestes coses, m'he posat a estudiar un grau universitari online, que és un grau de música. I una de les assignatures és didàctica i tot això, no? I un dia parlaven de que quan estudiàvem música, per exemple, això, no podies fer instrument sense abans, no? I això també ha canviat, perquè penso que ara, ostres, si tu tens curiositat de tocar un piano, ho pots fer paral·lelament d'estudiar el solfeig. I, en canvi, abans, jo me'n recordo que era en plan, abans de tocar el piano has de fer...
I si no tenies uns cursos aprovats, no podies fer l'instrument, et anaves a examinar... Bueno, era molt diferent. Era molt diferent, eh? I ara, per sort... A veure, hi ha coses que potser s'han fet més laxes, que potser no haurien de ser tant, però... ara l'aprenentatge és aquest, per arribar a aquest aprenentatge ara hi ha moltes metodologies i tot es basa en que es gaudeixi aprenent.
Mira si era bona la Bet, que amb aquell mètode antic tot el que va aprendre per acabar sent una professional i una artista. Sílvia, una última cosa molt ràpida, però jo crec que s'hauria de posar el nom d'una aula de l'Escola de Música, Aula Ben Rodergues.
No.
Doncs em prenc nota.
Podria ser Ben Rodergues i Francesc Garriga.
No, jo també, perquè no he fet carrera.
No, tots dos,
però,
home,
però
i
que,
tant.
Que els nens i nenes que avui estudien arribin a una aula i vegin que diu el nom d'una cantant famosa i els diguin, si no, no, és que ella estava aquí també com vosaltres.
A l'aula 1 o a l'aula 2? L'aula
Bet.
Jo crec que això, no sé si ha de passar pel ple municipal, truquem a l'alcalde i ho arreglem, això.
A veure, no és una mala idea, vull dir, em prenc nota, per què no, i tant, perquè ens sentim ben orgullosos.
Ho hem de deixar aquí, m'ha fet molta il·lusió saludar-te per l'antena de Catalunya.
A mi també, Sílvia.
Igualment.
Una abraçada.
Doncs bé, res, gràcies per venir i ja ens trobarem un altre dia, que no passin 23 anys.
No, espero
igual ja
que no.
Jubilat jo d'aquí 23.
No passaran 23 anys. No, quan jo espero que...
Quan treguis,
segurament...
Quan tinguem novetats...
Exacte, ara
si
tot va bé, abans d'acabar l'any vull treure un parell de noves cançons i l'any que ve disc i gira, o sigui que m'encantarà poder-t'ho venir a explicar.
Doncs aquí t'estarem esperant, Bet, moltes gràcies per venir.
Gràcies a tu.
93-201-7474. Tinc molt arròs per repartir. Després de la pausa, concurs de sons amb arròs per vosaltres.
Aquest 21 de maig, vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull.
Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'1, 2 i 3 euros. Com el paper higiènic Escòtex de 16 rotlles, ara només per 3 euros. T'estalvies un 42%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Torna a l'Expo Bages, la fira multisectorial de la Catalunya Central.
El 23 i 24 de maig, vine a l'Avinguda Universitària de Manresa i gaudeix de desenes d'expositors i activitats per tota la família.
Tallers, sortejos, cultura popular i la gran estrena de la Central Creativa, un espai pel talent creatiu de la comarca.
Més informació a firamanresa.cat.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Avui, quanta guerra amb l'avi de Núria Marín.
L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
Ostres.
Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
En tinc una de boníssim.
No.
Sí.
Quatre. Que xulo, tio.
Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
Quanta guerra, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
Sou molt bona gent! Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
L'arròs Montsià és l'arròs de la nostra cuina. L'arròs del Delta de l'Ebre us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
A veure, va, que tenim concurs i tenim poc temps. Avui canviarem una mica la mecànica. Només hi haurà un concursant i serà com el Girona. O guanya i es queda primera amb l'arròs, o no guanya i baixa segona i es queda sense arròs. Un quilo d'arròs Montsià, extra ideal per les millors paelles, un quilo d'arròs bomba, un quilo d'arròs carnaroli per risotos, una ampolla de licor d'arròs al Delta, un davantal, una cremalla i un got de mesurador d'arròs. Ja ho he dit tot. Mira, el concursant és el Xavi de Premià. Xavi de Premià, bona tarda.
Bona tarda, Francesc, com estem?
Això és una final per tu. No tens rival. El teu rival ets tu mateix, com el del Girona. Et posaré un àudio, m'has de dir què és. Si encertes, guanyes l'arròs. Si perds, moltes gràcies i fins la propera. D'acord?
Vinga.
Atenció, aquest és l'àudio pel Xavi. Et donaré quatre opcions. Això és un telèfon comunicant, és una morsa, és un codi morse o són senyals dels signes vitals en un hospital?
Això és el codi morse, no?
Doncs la resposta és una resposta... Mira, si ho sentiu, diu, és una resposta... Correcta!
Vinga, molt bé.
T'agrada l'arròs? Ara m'he dit que em diu que no.
I tant, que m'agrada.
Doncs, Xavi, sí. Enhorabona, has guanyat l'arròs. Sí.
Perfecte.
Una abraçada forta cap a Premià.
Abraçada, Francesc.
Vinga, som-hi.
Arròs Montsià. Per molta gent, el millor arròs que hi ha per cuinar. L'arròs de la nostra cuina.